ambaixadora en funcions a Espanya. L'entitat pro-palestina, en tot cas, lliurarà aquest divendres una carta a la presidenta a la qual plantejarà aquesta exigència. Les 10 i 4 minuts, tornem a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Deu i cinc minuts, segona hora de programa, com sempre a través de la ràdio, a través de la televisió i amb molts de continguts per davant. Si ens acompanyeu, sobretot, i si heu de sortir de cara a aquest cap de setmana, si esteu preparant el pont o si simplement voleu gaudir d'un dia de festa de mes, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu aquí a Balears cel poc nuvolós i ascens de temperatures, o sigui que tot apunta que tindrem un pont al manco favorable per gaudir del sol i de les màximes que oscil·laran entre els 18 i els 22 graus, Joan.
Així és, i avui, si miram per ara com començarem aquest pont, hem de dir que encara ens espera un cel amb nígols i qualque ruixat ocasional, especialment a Menorca i al nord de Mallorca, durant el dematí, però com dèiem, les temperatures igualment nocturnes començaran a pujar a partir d'avui, les diurnes es mantindran i avui, malgrat aquests núvols, el que dèiem a partir del capvespre sí que tindrem clarianes, tindrem un vent de mestral de moderat fort, maregassa també la costa exposada, també certa precaució pel fenomen costaner que pot tenir arreu de les Balears, i les temperatures les d'avui seran sense canvis, amb màximes entre els 14 i 17 graus, però com dèiem, a partir de dissabte, amb l'inici ja d'aquest pont, les màximes començaran a pujar i es situaran entre el 18 i el 22 graus.
Espero que la gent que hagi de sortir, sobretot de viatge al Manco, se trobi bé, perquè la incidència de grip és molt alta. D'això us volíem parlar també. Balears s'ha entrat en fase epidèmica amb una ràtio de 37,3 contagis per cada 100.000 habitants, la qual cosa ha fet que s'adoni una recomanació de nou de l'utilització de mascaretes, tant al personal sanitari com a la gent en general, perquè recordem, el pic crec que serà sobretot de cara a festes. Ho explicam, Joan.
Sí, sí, és la consellera de Salut, Manuela García, ha detallat que aquest pic epidèmic es preveu durant les festes de Nadal. Ha incidit, per tant, en la necessitat de vacunar-se. Es desconeix el motiu pel qual s'ha avançat 4 setmanes sobre el calendari habitual, l'arribada de l'epidèmia del virus respiratori, un fet que han dit que no es produïa des de feia diversos anys. I pel que fa a la soca de grip dominant, la consellera ha explicat que l'H1N1 és la més estesa a l'arxipèlag i que està coberta per les vacunes que s'utilitzen per immunitzar la població.
Saludam Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases. Doctor, bon dia. Per què s'ha avançat tant? Perquè estem parlant de moltes setmanes de diferència si ho comparam amb anys anteriors.
Home, la causa... Bon dia. La causa exacta no la tenim encara establerta. Però sí, és cert que dintre dels dos components de la grip que diem grip A, hi ha un d'ells, que és el H3N2, que té variants antigèniques diferents i que sembla que ha sigut aquestes variants que fan que no sigui reconegut fàcilment pel sistema immunològic de les persones que tenien anticossos prèviament, el que ha facilitat, evidentment, l'inici de temporada. Encara, en canvi, una causa concreta no la tenim, però probablement sigui aquesta nova variant, aquest nou clavo d'aquesta soca, la que està fent que s'hagi adelantat i això ha ocorregut, evidentment, a tots els països europeus. I és un fet que tenim que assumir i que, evidentment, anirà incrementant-se de forma progressiva.
Aquesta H1N1, aquesta variant, és més estesa, podríem dir, és el que entenem per grip normal i quines particularitats té?
No, anem a veure. La consellera va dir que en aquest moment, la setmana passada, que totes les dades són de la setmana passada, la soca predominant és l'H1N1 i l'H3N2 és la que té aquesta variant que es diu variant K. Això està canviant. És a dir, nosaltres a la Comunió Balear, per sort o per desgràcia, sempre anem una setmana o dues setmanes enrederides del que està passant a nivell de la península. El qual que vol dir que probablement aquesta setmana o la setmana que ve la soca predominant de la virus de la grip serà la H3N2, que és aquesta que té aquesta variant K, que és malament reconeguda pel sistema immunològic de les persones.
Clar, ara es fa una crida a la prevenció, perquè si just en aquests moments ens trobem en aquesta situació, tot apunta que Nadal serà complicat.
Pues sí, i ahir es va declarar oficialment que Balears ja ha entrat en fase epidèmica, és a dir, que ja estem per sobre del dintell que s'estableix epidemiològicament, que el virus circula d'una forma epidèmica per la comunitat balear, i a partir d'ara es calcula que cada setmana pues, pujarà el número de casos entre un 15, un 20 o un 30%, i anirem pujant fins a arribar al pic màxim d'incidència, o sigui, al pic màxim de casos, i normalment, si el virus evoluciona com ha evolucionat unes altres temporades, això triga unes 4 o 5 setmanes. El qual vol dir que ens anirem doncs, a la setmana de Nadal o a la setmana de Cap d'Any, en la qual probablement tinguem el màxim número de casos i la incidència sigui més alta, en la qual, evidentment, són unes festes una mica complicades des del punt de vista sanitari. Però, evidentment, el virus es comporta de la manera que vol, independentment del que vulguem que faci.
Volem incidir també en la vacunació, no?, necessària, en aquest cas, per fer front en aquestes situacions, en aquest pits. Què suposaria en matèria de vacunació? Perquè entenem que supos que no s'arribarà a aturar aquest pic que es preveu per Nadal, o sí?
Si incrementem d'una forma significativa, és a dir, que si vacunem a molta més gent en les properes 2-3 setmanes, sí que aconseguiríem un cert impacte sobre la circulació del virus. Vull dir, encara estem a temps de vacunar-se. Jo crec que s'ha de recomanar a tota la població, especialment als majors de 60 anys i al grup de risc i a les embarassades, al personal sanitari i al personal essencial, que, sisplau, intenti fer un esforç per vacunar-se la setmana que ve o l'altra, perquè com més personal o més persones tinguem vacunades, la incidència i el número de casos, i sobretot els casos greus, seran menors. D'aquesta forma, doncs, quan arribi al pic màxim, doncs, intentar aconseguir que no se saturin els serveis sanitaris d'urgències o no se saturi i tinguem complicacions. Per tant, estem a temps. Jo crec que és important recordar que encara estem a temps de vacunar-se i que és molt important la vacuna com el mitjà més eficaç enfront d'aquest virus, encara que sigui d'una varietat diferent.
Som molt important el que acaba de dir, doctor. Encara som a temps de vacunar-nos de cara a aquestes setmanes complicades que ens venen per davant respecte a la grip. Doctor Jordi Reina, cap de Virologia de Son Espases, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres, gràcies.
Incorporam en aquesta conversa Maria Ferrat, vicepresidenta del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears. Benvinguda al dia. M'imagino que davant d'aquesta situació i davant també de la recomanació de l'utilització de mascaretes, han notat vostès un increment en la venda, no només de les mascaretes habituals, sinó, ara m'ha fallit el nom, de les que protegeixen més. Mira que hem parlat de mascaretes... Exactament, FFP2. Senyora Ferret, s'ha notat un increment en aquestes darreres, sobretot?
Hola, què tal? Bon dia. Sí, sí, nosaltres hem notat s'incrementa la venda de mascaretes, sobretot FFP2, i també la població ha començat a utilitzar novament els gels hidroalcohòlics, que durant molt de temps pues, tenien a la farmàcia i que havia baixat molt la demanda.
Dins d'aquesta preocupació, la bona notícia és que a la que comencen a haver casos de grip, sense que estigui relacionat amb la Covid, la gent cada vegada està més conscienciada, perquè abans de la Covid no s'ha comprat ben segur tantes mascaretes ni molt manco.
Sí, sí, la gent ha fet un canvi molt important des de Covid, perquè la gent que ve amb símptomes de grip pues, normalment ve a la farmàcia amb mascareta, cosa que abans de Covid era totalment impensable, i jo crec que les mesures per evitar els contagis i això, la gent està molt més mentalitzada que abans.
Pel que fa no només a mascaretes, sinó a altres fàrmacs o suplements...
Antigripals.
Antigripals, relacionats també amb tot això, amb aquesta onada de grip, també heu notat un augment?
Sí, sí, sobretot en el darrer mes hem incrementat molt les ventes d'antigripals, xarops per cetocina, també PCRs i tot aquest tipus de medicaments pues, ha tingut un increment molt important.
Clar, és que aquí se trata de recuperar els bons hàbits, rentar-nos les mans... Abans tothom tenia gel hidroalcohòlic, per exemple, les seves bosses en el dia a dia... Aquest ha estat, en certa manera, el gran oblidat, o encara la gent segueix comprant?
Bueno, durant molt de temps ha estat molt aturat la venda de gels hidroalcohòlics, però és veritat que les darreres setmanes pues, hem notat un increment de la demanda. No com a l'època de Covid, però sí que és veritat que la gent torna a demanar gels hidroalcohòlics.
En tot cas, des d'aquí una crida a la prevenció, perquè, com dèiem, les xifres són molt altes, no així les de vacunació, tot i que, en paraules del cap de Virologia de Son Espases, encara som a temps de vacunar-nos si no volem passar, sobretot, un Nadal un tant complicat. Maria Ferret, vicepresidenta del COFIC, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
10 i 14 minuts. Els divendres solem nosaltres tractar temes econòmics, també de consum, però avui us volem parlar d'un tema que ens pot afectar a tots els que fem servir plataformes, com per exemple Netflix, Spotify, aquí, clar, tots els que fem servir pràcticament és tota la població, perquè si una cosa han guanyat aquestes plataformes, Joan, és moltíssima popularitat.
Sí, és una gran majoria, bon de dia. En els darrers mesos, atenció, perquè s'ha detectat un augment notable d'estafes digitals que utilitzen la imatge d'aquestes plataformes tan conegudes per enganyar-nos i robar-nos dades personals. Els missatges semblen molt reals, com per exemple t'avisen de problemes al pagament, activitat sospitosa, tot pensat perquè facem clic sense pensar-ho. I avui, precisament, aprofitam per la visita de Cristina Borrallo com a advocada i membre de SOFIN i també advocada de Futur Legal perquè ens expliqui com protegir-nos i què fer si caim en aquestes trampes. Cristina, què tal? Benvinguda.
Molt bon dia.
Com ha evolucionat també aquest tipus d'estafa en els darrers anys? Perquè veiem que ja entren fins i tot el que dèiem, plataformes molt consolidades.
Sí, efectivament, a l'any 2025 hi ha una pujada molt significativa. Es diuen que 800.000 persones s'han vist afectades a través de la plataforma de Netflix i 500.000 a través de Spotify. Clar, això és un indicatiu molt, molt important, perquè, clar, com parlam, tothom, qui més qui menys, es té un accés a una plataforma de streaming d'aquest tipus, no? Per tant, són milers de possibles víctimes que aprofitarien aquests estafadors. Aquests estafadors solen ser organitzacions, bàsicament són organitzacions criminals, perquè són estafadors professionals, i ho fan d'una manera pues, molt selectiva, d'una manera molt professional i d'una manera que l'usuari pot arribar a picar vamos, sense cap dubte. No? Llavors, aquí és el consell principal que podem donar, perquè hem entrat a les pàgines oficials de Spotify i de Netflix per analitzar els seus mecanismes, no? Els seus canals de difusió, i el que ens han dit és que mai les persones piquin en els enllaços que solen arribar a través, sobretot, de correu electrònic. Els arribarà un e-mail dient pues, que la seva subscripció ha caducat, que hi ha un problema amb el pagament...
Que són coses molt habituals.
Coses que no són ben freqüents.
T'ha caducat la subscripció, has de tornar a fer clic aquí. Juguen amb això.
Uh-huh. Llavors, aquí, doncs, que si mos arriben aquests correus electrònics, que desconfiem i que, per tant, analitzem si és el nostre compte, si s'ha carregat el rebut mensual, perquè quasi tothom ho té domicialitzat, pues que si mos han carregat el rebut, que no fem ni cas en aquests avisos i que si no entrem a través de la pàgina, la plana web oficial d'aquestes plataformes en el nostre usuari i verifiquem si efectivament hi ha qualque problema.
Estafes que arriben, com dius, a partir de correus electrònics. No és que si entram a Netflix o si entram a Spotify mos puguin estafar des d'allà a dins, no? Entenem? Mm. O sigui, ser a través d'un, d'un email extern, per dir-ho d'alguna manera.
Exacte, mos arribarà un correu electrònic extern amb una apariència de que efectivament és Netflix o és Spotify, és a dir, ho fan molt bé. No és el típic correu electrònic amb faltes d'ortografia que mos pot arribar que un sap que això és una estafa, sinó que està molt elaborat i mos envien aquest correu. Hem tingut qualque cas de SMS, és a dir, amb missatge en el mòbil, però generalment és a través de correu electrònic. Per tant, no hem de tenir dubtes si entram a la plana oficial d'aquestes companyies. Aquí no passarà res. El problema és quan mos envien aquesta comunicació, nosaltres clicam, picam en aquest enllaç i aquest enllaç mos du a una web que està pues, simulada. Té l'apariència amb colors, amb imatges, s'apareix moltíssim a l'oficial, però realment no ho és. Per tant, mos hem de fitxar, sobretot en el domini de dalt que mos surt a la plana web per verificar que no és la plana web de la companyia.
N'he parlat altres vegades. Què se li pot exigir a Spotify i a Netflix per tal de no permetre aquests enganys, o que se li pot, o si se li pot exigir alguna cosa per crear, estar més blindats en aquest sentit i blindat d'aquesta manera en els seus usuaris.
Ells han augmentat, aquestes planes webs, en aquestes plataformes, han augmentat molt significativament la seva protecció. De fet, les dades són a través de Kaspersky, que diguéssim, l'empresa, la companyia més important a nivell de protecció, no? Han augmentat els seus recursos per tal que això no passi, però és cert que si això passa, els primers afectats són ells, perquè la suplantació d'identitat ha estat d'ells. A vegades n'hem parlat de casos de bancs, no? Que estem parlant de que la banca aquí li han suplantat la identitat. Doncs en aquest cas és el mateix, és a dir, l'usuari és víctima d'una estafa, però ells són víctimes també d'una suplantació d'identitat. Clar, realment aquí, l'usuari què pot fer, no? Davant de si li passa aquesta situació. Doncs el primer és a nivell tecnològic canviar les contrasenyes, canviar, això importantíssim, canviar tot d'una les contrasenyes. Clar, imputar una responsabilitat en aquestes companyies, jo ho veig sincerament complicat. Aquí a on hem de centrar la possible reclamació? Doncs si jo, usuari, he fet una transferència bancària a un número que no correspon i jo després don ordre immediat a l'entitat financera de que la retrocedesqui i el banc no mos fa cas, aquí sí ja podríem imputar, derivar la responsabilitat a l'entitat financera, no? Perquè nosaltres estem donant ordre de que no m'acarreguis aquesta quantia, no? Per tant, aquí veig complicat dirigir una reclamació a ells, perquè realment és un tercer també víctima, no?, d'aquesta estafa.
La intel·ligència artificial també pot influir en aquest tipus d'estafes? De quina manera ho pot fer?
Sí, ha influït, està influint-hi de cada vegada més, perquè abans, com comentàvem, podria arribar pues, un correu electrònic amb un domini determinat i amb un munter de faltes d'ortografia i un veia que efectivament això és una estafa, però ara no. Ara què passa? Que s'implantació de la IA, això, clar, s'ha vist en augment, perquè per una banda les comunicacions són molt més elaborades i per una altra banda les planes web estan molt treballades. L'experiència, l'interfàs, no?, de quan entres a les planes d'aquestes plataformes de streaming estan molt treballades. Clar, ja has de tenir un equip darrere important i a través de la IA, doncs clar, l'imatge, el contingut, està molt treballat, està molt simulat, no? I aquí està clar que la IA doncs, té un paper fonamental en aquesta situació.
I una vegada que t'estafen, una vegada que has fet aquest clic, Cristina, una vegada que demanes ajuda a entitats com la vostra, Sofin, les entitats que vetlen per els drets dels consumidors, quines possibilitats hi ha de recuperar les teves dades personals, els dobbers, el que t'hagi passat a través d'aquest clic?
Aquí poden passar diferents... Bueno, se poden donar diferents situacions, perquè per una banda tu pots acceptar, no?, un càrrec de lo que vendria a ser la quota, la mensualitat que nosaltres paguem per aquesta plataforma, però sí que hem detectat casos que aquests són els més preocupants, perquè en el moment que accedeixen en aquestes planes webs, el que estan fent és autoritzar a que entrin en el teu banc. Aquest és el problema principal, perquè a partir d'aquí veiem que hi ha càrrecs o transferències o imports carregats que són molt elevats. Els hi dones accés en el teu banc. Per tant, aquí pot passar qualsevol cosa. Llavors, si mos trobem amb aquesta situació, per una banda, canviar tot d'una la contrasenya d'aquestes plataformes de streaming, la contrasenya que tinguem, canviar-la de manera immediata, i si hem vist aquest càrrec a la compte corrent, tot d'una parlar amb el banc, en l'entitat financera, on tenim domiciliat aquests càrrecs mensuals, i comunicar que no s'acarreguin, que retrocedesquin aquests imports que mos han carregat indegudament. Si això no passa i el banc no compleix l'ordre que li ha donat al seu client, doncs aquí sí que ja podríem entrar en un altre tema, llei de serveis de pagaments, les entitats financeres estan obligades a complir el mandat que li dona el client, i a partir d'aquí reclamar, si no, Banc d'Espanya o entitat financera.
Que hi ha bancs que fins i tot no necessites posar-te en contacte, sinó que a través de les aplicacions encara hi ha marge per cancel·lar segons quines transferències, no? Vull dir que fins i tot encara més immediates en aquest sentit.
Hem de ser molt àgils a través del canal de comunicació que tenim amb el banc, fer ja immediatament la petició, és a dir, no esperar a tenir hora amb el banc, perquè clar, ja no pots anar a una entitat financera sense demanar hora, no?, i presentar-te allà. No esperar, sinó ser molt més actius, tot d'una fer la reclamació a través del SAC, saber atenció al client, de les entitats que tenen tots, tenen un correu electrònic habilitat, a la plana web de cada banc se te diuen qui és, i si no, a través de l'aplicació que tenim del propi banc, ja fer la reclamació tot d'una. Aquí el temps és molt important.
Lo abans possible. No deixar passar, perquè és vera que després, a part que com que no som nosaltres un cas aïllat, hi ha tantes persones involucrades, afectades, possibilitats del 0 al 100 de recuperar el dos bes...
Són molt complicades. Per tant, aquí hem de donar sempre és una tasca que fem més preventiva, no?
Perquè no li passi a altres persones.
Però bueno, que sàpiguen que si el banc no ha fet la seva feina, aquí sí que tindrem aquesta via. Si no podem comunicar-nos amb el banc, que a vegades passa, anem a la policia i posam la denúncia tot d'una. Hem de ser molt actius.
És el que tu dius, probabilitats de recuperar el dos bes poques, però ho hem de denunciar si no volen que passi a altres persones. Abans de dir-te adeu, Cristina, molt important, acaben de publicar-se algunes xifres que tenen a veure una vegada més en l'augment del preu de l'habitatge. Sembla que vivim en un cercle, però fixa't, segons les darreres publicacions de l'Institut Nacional d'Estadística, el preu de l'habitatge a Balears es dispara un 12,8% en el tercer trimestre. Estem parlant d'una pujada de, sobretot, 12,8, però 13,1, en aquest cas, de l'habitatge, que no és nou, de l'habitatge utilitzat. Home, tot el que suposa pujades de preu i habitatge és una combinació que ja ens preocupa, perquè ara mateix la tendència en què vivim no deixa de pujar.
Estem amb una tendència totalment alcista i moltes de famílies ho estan passant molt malament. Ja no només és el tema de l'habitatge de lloguer, sinó que també, com sabem, doncs, les hipoteques han pujat significativament. Sí que és cert que darrer any i mig hem vist una petita aturada, que també la relacionam amb les dades de que han caigut les execucions hipotecàries en aquests darrers mesos, en el jutjat, i perquè han caigut, perquè els tipus d'interès han baixat una mica, per una banda, i per l'altra banda, perquè tenim la nova llei de crèdit immobiliari, que perquè una entitat financera t'adugui el jutjat executant hipoteca, mínim han de passar 12 quotes d'impagament, no? Aquests dos factors, la nova llei més la petita davallada dels tipus d'interès que ha donat un poquet d'alivi, no?, a les famílies hipotecades, les execucions hipotecàries han davallat, però sí que és cert que el preu de l'habitatge, ja sigui per compra, ja sigui per lloguer, està pujant i no sabem si això tindrà fre, no? La qüestió és que les famílies ho estan passant molt malament.
Sí, ens sap greu donar aquesta notícia, però just l'acaba de publicar l'Institut Nacional d'Estadística i ens havien de fer ressò d'aquesta darrera pujada, una més en la llista. Cristina Borrallo, que tinguis un molt bon cap de setmana.
Igualment, a vosaltres.
10 i 25, uns consells tornen tot d'una aquí al dia.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és participació. En Eroski, para demostrarte nuestro amor, podríamos llevarte a dar un paseo. Pero preferimos darte un 20% de descuento en toda la carnicería, charcutería y pescado fresco desde este viernes 5 hasta el domingo 7. Consulta condiciones. Quien bien te quiere, hace mejor tu Navidad. Eroski contigo.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No com a temps l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera.
Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El dia amb Marta Garau.
Aquest dia s'ha parlat molt del nou sistema de facturació per les empreses i autònoms que Hisenda volia, perquè hem de parlar així tirant davant d'aquí molt poc. Parlem del sistema de facturació digital Verifactu, que tanta polèmica ha suscitat i tantes confusions també els darrers dies, Xisco.
Gràcies, Marta. Per al Ministeri d'Hisenda ha posposat un any la seva entrada en vigor. Havia començat dia 1 de gener de 2027, però ho farà just un any després. L'any, no, podríem dir 2026, havia començat ara i ho farà un any després, l'any 2027. Aquest Verifactu és un nou sistema en què Hisenda vol rebre pràcticament a temps real totes les factures que s'emeten. Fins ara aquesta obligació era cosa de les grans empreses que disposen des de fa anys de sistemes tecnològics que envien automàticament aquestes dades a l'agència tributària cada 3 o 4 dies. Però ara el salt afecta també en els petits lampistes, comerciants, professionals liberals, tallers, bars, perruqueries, i així qualsevol activitat que generi una factura haurà de passar pel fisc. En volem parlar precisament amb Madalena Comas, que ja la tenim aquí. Ella és la presidenta de l'Associació d'Autònoms de les Balears. Benvinguda, Madalena, com estàs?
Molt bon dia, un plaer estar aquí, gràcies.
Clar, anem a explicar primerament què és aquest sistema Verifactu, més o manca jo, allò que jo he dit, no? Que Hisenda rebrà gairebé temps real quan un autònom vagi a arreglar, un, per exemple, un lampista, quan vagi a arreglar un termo, i faci la factura gairebé el moment, Hisenda sabrà que s'ha arreglat aquest termo.
Efectivament. Això el que aconseguirà és que hi hagi menys fraude, menys morositat, i hi hagi pues, aquestes factures que siguin totalment lícites, no? Que hi hagi més control, sobretot. Més control de fiscalitat.
I... Clar, en principi, més control és positiu, però s'havia de fer d'una forma molt ràpida, pot ser?
Efectivament. Les persones, sobretot els autònoms, petits comerços, no estaven preparats per aquest canvi. Perquè el que inclou són més costos, preparació d'un personal que sàpiga com emplear aquest nou software i, sobretot, que amb aquest poc temps les empreses i els petits autònoms no se podien preparar per conèixer bé aquest nou software, sobretot perquè hi havia sancions implicades. Aquesta obligatorietat el que feia és que hi hagués unes sancions si no s'aplicaven les normatives. I aquestes normatives tècniques no estaven clares. Faltava més informació i més comunicació. I no estava clar aquesta normativa tècnica i les sancions poden xerrar d'autònoms fins a 50.000 euros si incompleixen la normativa de Verifactu, i per les persones que munten el software, no? És a dir, que no estigui, que estiguin homologats però que hi hagi fallos, fins a 150.000 euros de multa per aquestes empreses que desenvolupen un software que no estigui homologat,
o sigui,
o que hagi
errades. Una exigència, però molt, molt grossa.
Efectivament, i jo sempre dic, la por, és a dir, quan xerram d'obligatorietat, d'agenda, de pagos, entre la por. I quan hi ha por, hi ha bloqueig. I quan hi ha bloqueig, no actues. I estaven els autònoms amb molta por. Incertidumbre i bueno, una situació que mos ha aliviat molt i tenim que poden respirar almenys.
Per tant, com a presidenta dels autònoms, Madalena, vos com a positiu que se posposi el manco per tenir un any d'adaptació per intentar controlar una mica com és aquest sistema informàtic, perquè no sé si serà senzill. Tu ja l'has pogut, li has pogut pegar una ueada per saber com és una persona com jo, que té nocions zero de comptabilitat i nocions zero d'informàtica, sí. Tot i ser meva joventut, podria adaptar-me en aquest sistema amb facilitat o amb costarà una micona. Hauré de fer una mica de repàs.
Hauré de fer una mica de repàs i és bastant complexa. És a dir, crec que hi haurà persones que mos podran facilitar, però, clar, necessitem tenir personal que mos ensenyi com emplear aquest software. No és fàcil i, de fet, les preguntes freqüents que estan a l'agència tributària cada setmana canvien. És a dir, que no estava del tot clar com funcionava Verifactu. I això desconcertava, òbviament, en els autònoms, no?
Ara ja hi ha aquesta moratòria, aquest any per adaptar-se, però sí, també parlant d'un sistema creat per evitar manipulacions. No és cert? Perquè sempre en les factures, a mi, allò que més por me fa és quan t'has d'enumerar. Perquè, clar, sí, jo tinc un sistema automatitzat, ho fa jo a mà, i a banda de mi una factura ho he de repassar 7 vegades per saber que he posat 0,6 en lloc de 0,4.
Tu ets que sabrem Excel perquè canvia la fórmula i després no sap tornar a posar-la.
Evidentment.
A mi no passa igual,
Com dirien a Paquita Salas, l'amiga soy jo. Però, clar, amb això s'evitarà, per exemple, que hi hagi factures en B, factures en negre.
Efectivament, s'evitarà, i sobretot que si hi ha un error, l'hauràs de tornar a fer i rectificar. És a dir, que clar, quan són en temps real, quan tu poses la factura a la plataforma, s'hauran de rectificar, tornar a fer i rectificar. És a dir, hi haurà, clar, més control, però també farà que la morositat no sigui...
Davallarà, segur.
Davallarà. Perquè els autònoms cobran molt, molt més allà que la llei de morositat, que són 60 dies. S'estima entre 80 i 90, i això davallarà.
Clar, si t'ho hauria demanar, perquè l'autònom pot emetre la factura, tu pots haver fet un servei, però la persona que rep aquest servei pot ser no te paga. Clar, i després havies d'entrar com un peregrinatge de reclamar una vegada, reclamar una segona vegada, reclamar una tercera, per després poder-te deduir aquesta despesa d'un IVA que has pagat i que tu no t'han abonat.
Efectivament. Clar, els autònoms tenim que declarar trimestral l'IVA, que això és una de les queixes que tenim des d'ATA, que som l'únic país a la Unió Europea que no tenim l'exempció d'IVA per facturació a menys de 85.000 euros. L'únic país. I si seguim en aquest ritme, doncs mos acabaran sancionant, perquè és important que els que facturin menys 85.000 estiguin exempts de declarar IVA.
Ara hi ha una treva, estem parlant d'ajornar-lo fins al 2028, en aquest cas, o sigui que haurà temps d'adaptar els sistemes, de que les empreses petites també ho puguin fer, els autònoms, els particulars, o sigui que considereu que aquest temps de treva és suficient per adaptar-se?
Crec que és suficient. Nosaltres, des d'ATA, la Federació, en Lorenzo Amor, va insistir molt aquests últims dies de que, per favor, almenys un any s'aplacés. És a dir, dia 1 de juliol començarà per 2027 pels autònoms i dia 1 de gener per les societats. És a dir, 1 de gener 2027 totes les societats hauran de tenir es verifacto per tema de facturació electrònica i a partir de 1 juliol 2027 els autònoms. Hem de dir que és un marge raonable per poder conèixer bé com funciona el sistema, poder estar preparats i sobretot bueno, no tenir errades, perquè les errades al final deriven en sancions.
I les sancions es mantenen igual, m'imagino, això sí que...
Crec que es mantenen igual.
Per què sancions tan altes? Perquè són desorbitades.
Sí.
O sigui, a vegades aquestes sancions o a vegades aquestes errades poden ser casualitat. No hi ha una mala intenció al darrere, ni intenció de cobraments en negre, no dic que sempre, no? Sí. Però per què tan altes? No sé si hi ha hagut queixes al respecte, perquè són totalment desmesurades.
Són desmesurades, fins a 50.000 euros.
Per una petita empresa, un autònom.
Però per no crear alarma, si per exemple qualcú s'equivoca amb una factura, se multa no dos o de 50.000, deu ser, m'imagina, a base de reincidència,
sí,
que dius que t'has equivocat a 20 factures, i a partir d'aquí ja te multen, perquè si amb una ja t'han de caure 50.000 euros, deus dir-me'n a flux de facturar, i me'n vaig a fer feina per compte aliena.
Sí, totalment, no fins a 50.000, és a dir, clar, deu ser proporcional a l'errada que has fet, però bueno, tot això generava incertidumbre, malestar en els autònoms, i que nosaltres sempre reclamàvem que tenim ja massa traves, massa burocràcia, i bueno, com sabeu, la darrera pujada de les quotes, que almenys varen poder frenar la pujada desorbitada, però el que sí que demanam és més drets socials, que s'equiparin els drets dels assalariats en els autònoms. No?
Sí, perquè tu t'has analitzat la sang, Magdalena, saps si és d'unicornio i mai te poses malalta des del moment en què va arribar a ser autònom, ho dic perquè sempre se fa aquesta broma
total,
de que s'hauria d'analitzar una mica l'ADN d'un autònom perquè, o sorpresa, has d'estar molt, 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 molt malament per no anar un dia a fer feina.
Totalment, és molt complicat. I jo, bueno, en 4 anys he estat mare 3 vegades, som família numerosa i cada vegada que tinc que tornar a reincorporar-me i, bueno, no és fàcil, no? Quan no poden tenir ni dret també en el luto, no? Que si se mos mou familiar, no poden tenir aquests dies, no? I no es poden posar malalts, és el que dèiem. Fem feina des de llit moltes vegades, és a dir, aquest esforç...
No és un tòpic, és una autèntica realitat. De totes maneres, aquí també tenim unes altres assignatures pendents, no només aquesta, que és ben rebuda, que Verifacto, aquest sistema de digitalització de les factures, s'ajorni de moment, vos doni més temps per preparar-ho, però aquí hi ha un tema encara que no s'ha superat, que són les quotes, el preu de les quotes. Mos seguim comparant amb països que cobren molt més, que el seu nivell de vida és molt més alt, i no tenen aquestes quotes tan altes com nosaltres. És aquesta la gran assignatura pendent?
És la gran assignatura. És a dir, si hi ha un augment de quotes, que hi hagi un augment dels drets. I què me refereix amb això? El cessa d'activitat, per exemple, si una botiga ha de tancar, el 60% de les empreses se desdeniega aquest cessa d'activitat. En el 60%. Demanant més drets, per exemple, dret a la lactància, dret de la subvenció en els majors de 52 anys. Ben que dir que ha hagut un augment de quotes, però sense estar alineat amb un augment dels drets. I això és el que reivindicam des de l'associació i des de vigilant, doncs, això, els drets dels autònoms, que més traves, més burocràcia, més quotes, sense tenir més drets, no és possible perquè fa que t'ofeguis, no? I ja saben que l'empleo de 1 a 3 treballadors està disminuint molt. I mos preocupa també el comerç, que cada dia a Espanya hi ha 74 autònoms menys cada dia en tema de comerç, dades d'aquesta setmana. I és alertant. Creiem que els temes esgotes, pues, bueno, s'hauria d'equiparar en la resta d'Europa per poder anar un poc més lleugers, no? I no tenir tantes traves i tanta
burocràcia. I aquests desitjos, creus que ara que estem en dates importants, creus que algun se podria complir de cara a aquest 2026?
Pues bueno, esperem que se millori aquesta activitat. És molt important que quan una empresa tanca almenys tingui aquest dret a paro, no? Una subvenció que pugui poder subsistir, no? És important aquesta activitat. I, bueno, el dret de selectància també és algo que és bastant fàcil d'aplicar i crec que les dones emprenedores, que cada vegada n'hi ha més, seria important. I bueno, crec que són fàcils d'aconseguir, però s'han d'anar insistint i vamos, empujando, no? Com dic jo.
Era una setmana amb moltes notícies en relació als autònoms. Inevitable demanar-vos el vostre parer i també les vostres reaccions després d'aquest gir, no?, de guió en el darrer moment, però ben reput per part del col·lectiu d'autònoms. Recordant que Ana Magdalena Comas és presidenta d'aquesta entitat, de l'Associació d'Autònoms. Moltíssimes gràcies per aquesta visita, Magdalena.
Encantada, gràcies a vosaltres, que tingueu bon dia. Gràcies.
Són les 10:38 minuts. Hem de parlar també del pont, d'aquest pont de desembre que està just a punt de començar. Recordem, Xisco, els aeroports de Balears operaran 1.700 vols des d'avui i fins dilluns pel pont de la Immaculada. Això és un 3% més que l'any passat. De totes maneres, en aquest pont sembla que alguns s'han estimat més esperar, ja que no és tan llarg, mira, ajornar-ho per les vacances de Nadal i així estalviar una micona.
Així és, però per contra, Marta, els bars i restaurants han augmentat les reserves per aquests dies festius, ja que és un pont relativament curt de tan sol 3 dies, diu el nostre guionista, perquè si mateix jo crec que 3 dies ja n'hi ha.
Ja n'hi ha, trobes.
Ja n'hi ha per tenir un pont. És per aquesta raó per la qual els residents de les illes sembla que han descartat viatjar i ens guardam aquestes escapades per les festes de Nadal. Aquí sí que sortirem, es preveu un repunt de passatgers de fins al 15% respecte de fa 2 anys, Marta.
Tu no partiràs els sitges con Nadal?
No sabia que m'obligaries a fer confessions en directe, però sí, jo agafaré un d'aquests 1.700 vols que des d'avui fins a dilluns partiran perquè feim una escapadeta familiar que ja tocava.
Ara no t'anava a demanar ja més detalls de cap a on, però sí sembla que tots els vols que tenen a veure amb la península són alguns dels més demandats, en aquest cas, viatjar per Espanya és una de les preferències. Després parlarem amb Pedro Fiol des d'Aviva perquè mos conti ben si és vera que aquest pont hem estat un poc més conservadors i la gent també s'estima més partir de cara a vacances de Nadal. Tot d'una saludarà amb Pedro Fiol per part d'aquesta entitat, l'Associació d'Agències de Viatges de les Nostres Illes, però abans escoltem uns anuncis i tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
Aquest Nadal, tria un torró de mel·la com Déu mana. Amb mel·la mallorquina, naturalment. Això ben bo, autèntic i ben mallorquí. Un bon torró de galletes rossellons, que són bones de collons.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. A IB3 Ràdio tu tens el poder d'escollir. Avui, doble programació, a partir de les 8 del vespre. Escolta la programació habitual per IB3 Ràdio 2 al web i a l'aplicació del mòbil. I a la FM, tota l'actualitat esportiva minut a minut amb la transmissió de l'equip d'esports d'IB3 Ràdio. Doble programació, doble oferta de la ràdio pública. I si ho vols tot, IB3 Ràdio a la carta.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic.
Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira. El dia, amb Marta Grau.
Són les 10:43, és divendres, ens trobem a les portes del cap de setmana i volem dedicar uns minuts d'aquesta hora a l'humor, tan important sempre.
Veritat, ben veritat, ho pots afirmar i escriure. Veritat, bé com es prestar, es perd de pa plorar i esgonyar. Fa riure.
Esgonyar fa riure, canta el meu penya, ja es fes ha-ha al Festival d'Humor de Mallorca. Hem de recordar que va néixer l'any 2010 a Calvià i 25 anys després ja s'ha consolidat com un dels festivals de comèdia més reconeguts, no només aquí en el nostre arxipèlag, sinó arreu de tot l'estat espanyol. Un festival que va néixer, jo vos ho deia, a Calvià, però que ara ja té a l'edició d'enguany 7 seus repartides per tot Mallorca. Han estat 16.500 espectadors que han anat a veure 52 produccions de 71 artistes. I ara que acaba l'edició d'enguany, nosaltres en volem fer una mica de balanç amb el director, amb en Julio González. Aquí ja tenim aquí. Julio, molt bon dia, com estàs?
Muy bien, cansado, pero muy bien.
No, lo de cansado m'imagino, perquè 16.500 persones ateses, 52 produccions i 71 artistes, tot això condensat en un període de mesos.
Sí, en dos mesos.
Quan fas feina tu aquests dies? Quan comences a fer ha-ha, tu te llogues una camper i doncs dins una furgoneta
pues mira,
i fas voltes per tot Mallorca.
És una opció bastant interessant que voy a plantear para el año que viene. Pero muchas veces me quedo a dormir en los hoteles de los artistas porque no me compensa irme a mi casa a dormir. O sea que sí, muchas veces me quedo en el hotel.
I 25 anys després, ho dèiem, aquesta edició...
16, perdona.
Ai, 16?
Sí.
Són 16. Idò, jo ja t'afegia...
Xisco, volia dir més. Que per molts anys més.
Exactament, veritat, no, però 16 anys després, te volia demanar si t'imaginaves que si deixés d'enguany tornàs a repetir 7 i altres edicions i que han estat 7.500 persones que han passat.
Para nada, o sea, nosotros calculábamos 12.500, 13.000 persones, espectadores, y fíjate, hemos llegado a 16.500, ¿no? O sea, que todo un éxito, un año más, por suerte.
Clar, l'edició d'enguany la vareu presentar a una galeria d'art amb els vostres artistes convertits en quadres. Gràcies a l'èxit de festivals com es fes ha-ha, que ho dèiem, ja és un referent arreu de tot l'estat espanyol, han superat els prejudicis en la comèdia.
Sí.
És a dir, han superat això de que un stand-up o un espectacle de comèdia no és teatre, no és cultura.
Sí, yo creo que sí. O sea, cuesta todavía un poquito, ¿eh? Algunos recintos, algunos ayuntamientos que se resisten a ellos, pero... Yo también lo comprendo, ¿no? Al final hay una generación que a lo mejor hay muchas generaciones en medio, ¿no? Pero por suerte pues está cambiando. La televisión hace mucho, la radio hace mucho, los podcasts hacen mucho, las redes sociales hacen mucho también para que esto, este estereotipo pues vaya cambiando, ¿no? Poquito a poquito.
Y también, Julio, l'humor está de moda.
Sí.
La gent necessita riure. Yo creo que també és una... dins el context en què vivim, que només parlem... Què t'he de dir, no? Els periodistes, que si pujades de preus, sí. Que si preu de la vida... Jo crec que ja com una necessitat vital, que si no t'haurien de prescriure. El manco riure cada dia una micona.
Mira, nosotros ayer tuvimos las jornadas profesionales de la comedia, que son las primeras que se hacen a nivel nacional, y hablábamos de que a nosotros las crisis, aunque suene mal, nos beneficia.
Porque hay material.
Claro. No solo eso, sino porque la gente... lo poquito que tienen, claro. Se lo quieren gastar en reír.
Claro que sí.
Se lo quieren gastar en reír. Entonces sí, es necesario el humor, sin duda.
Clar, i tu t'imaginaves fa 16 anys, quan va començar tot el 2010 aquell dia, que després d'una dècada llarga, 16 anys, t'hauries consolidat com un dels millors festivals de comèdia d'Espanya? Ho dic perquè ja n'hem entrevistat a molt d'humoristes i tothom se guarda es fes ha-ha com una cita obligada a la seva agenda, és a dir, tothom vol passar
sí.
Per aquí.
Sí, por suerte sí. Y lo hemos hablado en anteriores entrevistas, ¿no? También, sobre todo, a mí me sorprende mucho cómo llega a Latinoamérica. O sea, cómo el fes ha-ha ha llegado a Sudamérica, o Latinoamérica en general, ¿no? Y los artistas quieren venir al festival, ¿no? Muchos artistas estrenan el show en el festival, como, oye, lo primero que voy a cerrar de la gira va a ser, ponemos el ejemplo del año que viene.
Sí, un referent,
en realitat,
por suerte,
sí, por suerte sí.
I també, fixa't, Juli, un referent respecte a les dones, que això és molt important, que durant tant d'anys, sempre, humoristes, homos, vosaltres heu treballat també sí. moltíssimes dones, i jo crec que això també és una passa endavant, ja ha sortit d'estereotips d'un humor que estava durant anys més associat amb, sí. amb els homos.
Sí,
no?
Lamentablemente sí, i por suerte, les redes també han sido un exponente, no?, de oye, las mujeres son graciosas. Hostia, no.
Ostras.
No, claro. No, por favor, no. Yeah. Vamos a demostrarlo de alguna forma. Si la televisión no nos permite esto, vamos a buscar alguna alternativa. Y ha sido las redes sociales, por suerte, ¿no? Estirando chicle. Ayer tuvimos a Esther Jimeno y a Maika Jurado haciendo una presentación que estuvo muy chula. Se llamaba Cómicas de Carretera y Manta. Y hablaron todas las penurias que han pasado durante tantos años recorriendo España y que llegan al local como... Ah, pero que eres mujer, ¿no? Es como, ah, bueno, venga,
no
pues sube.
No me digas.
Sí, pues súbete, venga, ahí haz lo que tengas que hacer, pero si no se ríen, pues te bajas. O sea, esto, y yo lo he vivido, no en mis carnes, ¿no? Pero sí que lo he vivido como a una cómica le decían eso. Como que lástima, y por suerte está cambiando, ha cambiado, queda todavía mucho por cambiar, pero no tanto como hace 3 años. I no me voy más atrás, sinó hace 3 años.
Ara que dius això, tenim en imatge pantalla, en pantalla imatges de recurs d'Eva Soriano, sí. Que ho va petar en el festival. Parlaves de Estirando el Chicle, o tornat a tenir Martita de Granà, que també és una de les grans còmiques d'aquest país. Clar, polèmiques com s'acabava va fer una sèrie d'anys, La Chocita del Loro, a l'hora de posar còmiques a lo que serien els cartells de l'entrada. Tu dius, no fa tant, fa 3 anys, però ara seria una mica impensable.
Totalment.
Ara sí que és humor. També, gràcies en el podcast i a xarxes, sí que té un accent marcadament femení i per molt de temps. Jo ara pensant a Clara Ingold, que també està triomfant a raó, un humorista d'aquí nostre, que fa una feina meravellosa, i clar, les dones... No només que sàpiguen fer riure, sinó que també són la meitat de la població. Fins ara havien d'anar a veure homes que te podien fer més o manco gràcia, perquè jo crec que no els hi van donar l'oportunitat a les dones d'anar a veure altres dones. I es fes ja-ja, això també ho ha resolt, en certa manera.
Sí, bueno, hemos luchado desde el principio por ello, ¿no? Fue un objetivo que nos marcamos, tanto con Ricky cuando comenzó el festival, como con Marc después cuando fue socio mío, y ahora en solitario yo, como... Oye, demos esta voz, ¿no? O sea, demos esta oportunidad a cómicas que no tienen que ser... Bueno, pues mira, el caso de Eva Soriano, nosotros la primera vez que la tuvimos, fue a Rivoli, metió 200 personas. Después fuimos su primer teatro grande, el primer teatro que hizo de 1300 fue el Truiteatre, que fue con nosotros hace 3 años, si no me equivoco. Ahora podría haber hecho 25 Truiteatres, si quiere, ¿no? O sea, intentamos buscar a Maru Candel. Empezó el año pasado en la sala pequeñita de 80 personas, en esta está ya en la de 250, y ojalá que dentro de 2 años esté en Truiteatre. O sea, buscamos esa comedia emergente, pero no solo masculina, sino también femenina, dar esa voz que es muy necesaria. Y hablando de Chocita del Oro, pues por suerte ya no existe Chocita del Oro, y quizás sea por ese motivo.
M'agrada aquest subratllat final d'en Julio. Sí, hi ha vegades que s'ha d'evolucionar, i si no evoluciones, evidentment, el públic deixa de venir. Clar, enguany heu tingut un munt de primeres espases, però te volia dir, qualcú t'ha dit que no? És a dir, quan en Julio González cheque el telèfon, hi ha qualcú que li hagi dit que no, sense donar noms? O sí, si vols.
Si dicen que no, és per agenda.
Val.
Es
sí,
más,
tothom vol venir, molt important,
sí,
eh?
És més, i va sonar molt prepotent el que vull dir.
Però bueno, aquest és el fòrum. Si vols ser prepotent, aquí no tots som el teu punt.
Lamentablemente tenemos que decir nosotros muchas veces más nos que ellos a nosotros,
no
por espacio.
Home, Julio, na Marta Garau fa una estona que està parlant d'humor en femenino, en mujeres al poder. Jo crec que t'estava enviant un missatge subliminal. Si ara na Marta Garau decidís... entre els seus múltiples talents, fer-se la reina de ser stand-up de Balears, tu li donaries la primera oportunitat.
Home, tu,
tu li donaries un teatre de 250, començaria...
No, vamos a empezar con el 89.
El 89, ok. Han de ser humils, d'entrada.
Claro, no,
han d'anar fent un mossatge.
Ja que iniciem una ronda de preguntes indiscretes, aquí va una altra, val? No tens per què contestar ni molt manco,
venga.
Però a vegades passa, i tots ho hem viscut, no, que coneixes, nosaltres, els periodistes que tenim l'oportunitat a vegades de conèixer artistes i a vegades dèiem, ai, mira, amb lo graciós que era i després amb el sentit de l'humor que tenia i després, mira, quina contestació.
I quin sullango.
Totalment. Això a nosaltres ens ha passat moltes vegades.
Una vez, va passar.
Una vegada, eh? Que graciós sí. que era, o que graciosa que era. Mírala, jajaja, ja, 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 para la vida real.
Me ha pasado una vez, pero no he vuelto a coincidir con esa persona. Es un hombre muy televisivo.
Ah, mira, sí, estás donant pistes.
Hombre televisivo.
Sí, se posicionat.
Se llama Donassis.
Hombre televisivo en Telecinco.
Se llama Donassis les inicials.
Sí. Ah, però és que ja seria meravellós. Se va portar fatal. Perquè hagi dit, claro. Homo, televisiu i fins i tot el canal.
Lo tengo marcado a fuego.
Vaya, quin feo que
no,
te va fer.
No, t'he de dir, que jo que he vist en Julio fer feina...
Que és educadíssim.
No, i a més que és superagut i que és un home que a mi el que me sorprèn és que, tot i que és un dels grans capos de sa comèdia aquí a nostra, tu el veus sempre a peu d'obra. Si qualcú ha de treure un tabulet o si qualcú...
Gusta, sí.
Si passa qualque cosa al mig d'un espectacle, sempre veus en Julio que està atent a tot allò. Per això li demano quan dorm, quan té fes jajà en marxa, perquè és un home pendent, en els mil per mil, de tot allò que necessiten els seus artistes.
Té molta cura dels seus artistes, totalment, i està ben pendents d'ells. O sigui, sí. Que jo diria ser un... I és pues, graciós,
viene...
a més?
La persona?
Sí, és graciós.
A mi home, no m'ha fet gràcia. A mi no m'ha fet gràcia. Però, i no a raïs de...
Julio Vitzir, a mi no m'ha fet gràcia.
Però, no, jo crec que tuvo mal dia, sincerament. Va, crec que tuvo mal dia.
Un Julio sí, comprensiu, tothom
sí,
pot
sí,
tenir
sí,
un mal dia.
Jo crec que tuvo mal dia. Mira, nosotros, hay una cosa que hacemos siempre de fejaja, que lo hago yo, este año un poquito menos, por suerte, pero que es ir a buscar a los aeropuertos, llevarles al hotel, llevarles después al teatro y volver otra vez a llevarles al aeropuerto y regalarle la ensaimada de pasarería a Ángel.
Sí.
O sea, nosotros cuidamos al artista y al técnico y al road manager, a todos.
Todo el equipo, ¿eh?
A todo el equipo,
claro.
Y esta persona, o sea, fuimos al aeropuerto y esta persona venían con otros dos cómicos. De repente desapareció, se cogió un taxi, se fue por su cuenta. Pero es que a la vuelta sucedió exactamente lo mismo. Fuimos al hotel.
Igual no tenía ganas de xerrar. Bueno, vale, mira, yo ho deixo tot...
Sí, fue algo muy llamativo, Y lo tengo marcado fuego, ¿eh?
Ya.
Sí, sí.
Vale, sí. O qui sap si tenia una cridada molt important a fer...
Muchas cosas pueden suceder que no sabemos.
Sí. Però, qué comprensius
però
que som,
sí que te dus bé, Julio, som en conversa amb en Julio González, ell és el director del festival Fes Jajà, el Festival d'Humor de Mallorca, edició número 15, jo ja t'afegia 10 anys més, estimat.
Però també te voy a corregir.
Que ets a 16, exacto. Perquè va començar el 2010. Tot és a raó.
16. Nosaltres som de lletres.
16. Julio, com se nota?
No,
no.
Se
nota que m'agrada llegir, però no sumar. Abans ho he dit. Quan faig factures, pas un fum. 16 edicions, 16 anys. Sí. I ja, passa de 7, ja tens un primer espasa que t'ha dit que sí, que és Ernesto Sevilla, que m'ha fet gràcia, que quan vaig entrar per preparar l'entrevista, vaig estar mirant, i tu ja tens un espectacle tancat per l'any que ve, en sí. Ernesto Sevilla.
Sí, salió a la venta antes el primer espectáculo de 2026, perdona, que de 2025.
Ya me dirás.
Sí, y de hecho se puede confirmar que vamos a hacer doble función porque tenemos ya 1.100 entradas vendidas, si no me equivoco.
Sí, que duràs el mateix tute que aquesta
sí,
edició o més.
O sí.
I dime una cosa, Julio, tu, dedicant-te a l'humor, també l'utilitzes com a teràpia en el teu dia a dia?
Sí.
També te rius de tu mateix, sí. També dius, mira, per què no? Sí. Per dos dies que som aquí,
sin
hem de riure.
I no solo yo, sino en la oficina. En la oficina estamos de cachondeo en todo momento. Nos dedicamos al humor y si estamos serios, pues oye, joder, qué aburrido, ¿no? Entonces sí, estamos todo el día de cachondeo. Yo soy una persona que me gusta mucho el humor, me gusta mucho gastar bromas. Mi hija tiene 4 años y está todo el día, papá, eso es una broma, ¿no? O sea...
Ya te conoces.
Sí. O sea, sí, sí, nos gusta el día a día el humor. Yo vivo por y para el humor. Y vivo con el humor también.
Per favor, quina manera de començar el cap de setmana. Fins per Nadal.
Crec que això no sempre deu ser fàcil.
Tu saps que jo sempre t'he dit el mateix a tu, no? Com Jessica Rabbit al conill, jo només necessito un home que me faci riure.
Per això estan plegats, Marta Garau. Però bé, no vull entrar en vides personals perquè el protagonista és en Julio.
No podem llorar tots.
A qui li volia demanar, Julio, tens qualque signatura pendent? Hi ha qualcú que no que t'hagi dit que no, sinó que per tema d'agenda no hagi pogut venir o no hagi pogut passar encara per es fes jajà. Si ara poguessis fer una carta als Reis, ara que ve Nadal, i que menjaran torrons, qui demanaries?
Hombre, a ver, mi sueño, que sé que no se va a cumplir nunca, es Jim Carrey.
Claro.
O sea, tener una conversación sí. con él o algo, sin duda alguna. Hay un objetivo de tener artistas... O sea, bueno, cada vez tenemos más artistas internacionales de habla en España.
No, sí, i no només en castellà, sinó que també aneu introduint espectacles. En guany n'hi havia un en suec.
Sí.
Clar,
ruso. Este año fue ruso, año pasado fue el sueco.
Suec, rus, aneu sí. introduint aquí ja nous públics. També es publica un glossot som determinat.
Sí.
Qui sap si en Jim Carrey ha
sentit
a parlar...
Però li has escrit o no li has
escrit? No.
Per què dius que no?
No hemos llegado a ese punto, pero no creo que tardemos mucho en llegar a mandar un mail, a ver què succeix, si no, a veure quina sempre... aperta spam llega, no?
Si no, sempre li pot demanar al nostre productor, Geranda Ruiz, que ningú se li resisteix. Qui sap, si encara podem fer negocis.
Que anaves a explicar la teva anècdota de sempre, que és que a Marta Garau va enviar un missatge a info@julioiglesias.com
i
en Julio Iglesias li va contestar.
De
veres? I va
tenir
una entrevista amb en Julio.
O sigui, tot és possible. Després d'això, a més, no vaig ser jo, ho he de dir, va ser el becari que tenia just en aquell moment, que va dir, per demà tindrem Julio Iglesias. I, perdó? I va dir, sí, he escrit un email a info@... Jo no ho podia creure. O sigui, que després d'això, Jim Carrey ha de ser el pues fes-ha-ha de cara del 2026.
JimCarrey.com
i... info@JimCarrey.
Ara escrivim tot una. Julio, queden nosaltres que te volem, abans de dir-te adéu, vull que quedis amb nosaltres per parlar d'una qüestió que jo crec que sí que reien i sí que s'ho han passat molt bé. Ens referim a Hugh Jackman i Kate Hudson, que ha protagonitzat una escena de karaoke que aquest sí que s'ho han passat, podríem dir, xisco, pipa.
Beníssim. Mirau aquestes imatges, ara les descriurem per als oients, perquè és que no, és que són meravelloses. Mirau.
Explica, Chicos Nadal, què està passant?
Veiem un moment èpic dels actors Hugh Jackman i Kate Hudson cantant a Coca Vols aquest Sweet Caroline de Neil Diamond. Va ser després del lliurament dels Premis Gotham, que els actors varen aparèixer per sorpresa a un local molt conegut de Nova York, que se diu Old Maids, i varen fer embogir tot el públic que hi havia, i aquí li agraïm que mos ho immortalitzàs via telèfon mòbil, perquè així ho han pogut compartir.
Que se puja a barra i tot, Hugh Jackman.
Tot.
O sigui,
que jo estic convençut que moltes funcions es fes ha-ha d'una que va així. És a dir, amb en Julio encamallat a sa barra cantant en Eneso Sevilla o en Eva Soriano i passant-s'ho a pipa.
Perquè, confessa, clar, Julio, confessa.
Quan acaba l'espectacle, l'adrenalina és allà.
Antes del Covid, sí. Después del Covid, nos vamos al hotel todos. Yo hace 5 años que no salgo. Sí. Pero hace de 3 años sí que acabamos en un karaoke con La Ruina. I fue una ruina, nunca mejor dicho. O sea, fue maravilloso.
Per més karaokes, per més música i també per més fes ha-ha. Julio, ens ha encantat la teva visita, de veres, de tot cop.
Muchas gracias por invitar un año más.
El ritme de Sweet Caroline. Ens agafen el relleu a la part televisada dels companys de l'Aranam, però nosaltres seguim aquí, a la ràdio, amb moltes més propostes que contar-vos. Bon cap de setmana. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out.